Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 7 minuts. Som-hi. D'aquí un any hi haurà càmeres de televisió a totes les dependències dels Mossos i els drets dels detinguts. Les denúncies falses de maltractaments s'hauran acabat. Ho ha dit el conseller Joan Saura aquest matí quan l'entrevistava l'Antoni Bassas. La videovigilància tan discutida al carrer quan es reclama segons quines zones conflictives serà ara a les comissaries per intentar evitar que la imatge d'una policia nova i democràtica com els Mossos d'Esquadra, que sortirà a manifestació el dia 6 de juny, es deteriori i es posi en boca de tothom. Necessitem, doncs, de la imatge, de la càmera, tant a la comissaria com al caixer automàtic, com a l'autopista, la imatge notarial per donar fe d'allò que fem malament o per evitar que les coses es diguin d'una altra manera. Necessitem la prova. És la mateixa imatge que molesta, per exemple, a Venezuela a Hugo Chávez, que mica a mica va deixant el panorama televisiu de Venezuela com aquí, quan hi havia la primera i única manera d'entendre el món i el règim. La imatge que deixa retratat el moment postelectoral que ja no fa com en la frase cèlebre d'Alfonso Guerra que qui es mou no surt a la foto. Ara ja hi ha en aquesta fase en què ens trobem que hi ha qui es mou per no sortir justament a la foto del poder, i que de la lectura dels resultats electorals els fan quedar fora dels governs o com a Madrid. Aquest matí mateix Miguel Sebastián ho ha fet evident, els fan tornar a casa. L'oracle d'aquest dijous, final de mes de maig, reflexionarem amb els nostres tertulians, com cada dia fem, del moment polític que vivim, apassionant, on es dona el debat entre el cap i el cor, entre el pensament i el sentiment. I també volem abocar aquesta mateixa passió que sentim per la política per reclamar als nostres oients interès sobre una meravella teatral, una joia, aquest món feliç, aquesta brillant i reflexiva Arcàdia de Tom Stoppard, que es pot veure a la Sala Petita del Teatre Nacional, dirigida per Ramon Simó, amb actrius com ara Mar Ulldemolins, actors com Bruno Oro, Santi Ricard, Pepo Blasco, Cristina Plazas, Victòria Pagès, Jordi Martínez, David Bagés, entre d'altres, tots ells brillants. I, a més, amb una brillant traducció que ha fet el nostre convidat d'avui, Màrius Serra, com estàs, Màrius?
Bona tarda.
Ja sé que brillant era un lladre a la televisió, però tu estàs brillant a l'Arcàdia.
No, és el Tom Stoppard el que és veritablement brillant, i jo intento posar el mirall i reflectir aquesta lluentor, diguem.
Apassionant, Arcàdia està considerada un autèntic clàssic modern, una obra mestra que Tom Stoppard va escriure el 1993, que va guanyar el premi Laurence Olivier al millor text teatral, a més de nominacions a 3 premis Tony. Tom Stoppard és força conegut com a guionista de pel·lícules com ara Rosencrantz i Guildenstern són morts, vaja, en versió teatral, això, L'imperi del sol, dirigida per Steven Spielberg, que això sí, cine, La casa Rússia o Shakespeare in Love.
No, i el Rosencrantz i Guildenstern també va fer la pel·lícula ell mateix, però és l'única que s'ha fet d'una obra seva. En general, el gran públic el coneix sobretot per Shakespeare in Love i aquestes qüestions, però dins del món anglosaxó és un, diguem, un dramaturg important que no hem d'oblidar que és d'origen txec, és l'introductor de Václav Havel en el traductor a l'anglès. Ell va tenir una infantesa, diguem, que va perdre el pare molt aviat, i aleshores la seva mare es va recasar amb un britànic, que és el que li dona el cognom. Per tant, ell té educació britànica, però l'anglès és la seva segona llengua. I això, de vegades, com passa amb Conrad o Nabokov, altres casos, és ben curiós, no? És l'única obra, Arcàdia, de dramaturg viu, que és el repertori de la Comédie Française ara mateix. I això sol, en el món, diguem, teatral, ja diu molt, no?
I Arcàdia, la història base que s'hi explica, quina és? Ara hi anem entrant, però...
És una obra molt complexa, però no per això deixa mai a l'espectador de banda. Diguem, és una obra llarga, en la qual hi ha dos temps, són com dues obres en una. Hi ha tota una part al segle XIX, en un entorn d'una casa victoriana, amb Lord Byron al rerefons, on passen uns esdeveniments que el públic veu, i immediatament, sense solució de continuïtat, en el mateix espai ens traslladem a finals del XX, on uns estudiosos intenten reconstruir aquells fets, no? I el públic, que té aquest punt que ja veu una mica per on van les coses, s'adona de com d'equivocats poden anar de vegades les reconstruccions històriques o acadèmiques, no? I això li dona, diguem, un interès. És una comèdia divertidíssima, però al rerefons hi ha discussions o hi ha debats de gran nivell i aparentment molt complexos, el romanticisme versus la il·lustració, la ciència davant de les emocions, diguem, i bé, hi ha un personatge que parla amb X i Y, és a dir, que fa equacions en escena i, en canvi, dona la sensació que ets intel·ligent, no?, com a públic, o jo com a traductor em sentia, i ui, ho entenc tot, no?
I és una equació.
Sí, finalment és una sensació que s'esvaeix quan surts del teatre i algú et diu, m'ho expliques allò de l'equació?
Allò de l'algoritme.
Allò de l'algoritme iteratiu. Però bé, en tot cas, és un teatre de gran nivell. Ha estat un veritable luxe i un plaer trobar un text així i veure com funciona, perquè estan omplint cada nit. Vull dir, el públic hi connecta des de tots els punts de vista i sense en cap moment rebaixar el nivell, no?
Sense abaratir el discurs.
Això mateix.
Soler Matthew Trigg, no sé si Tom Stoppard és un dels autors que té el cap sovint o si valora prou.
Home, clar, quan jo era adolescent, diguem, el Rosencrantz i Guildenstern at Ed va ser una obra de referència. Arcàdia l'he conegut per primera vegada en la versió de Màrius, precisament vaig anar-hi fa dues setmanes, i, diguem, tot el que acaba de dir és exactament cert. O sigui, és un d'aquelles obres difícils, entre cometes,
sí, ja,
però que val la pena. O sigui, comences a pensar, comences a dir, vale, ara estan parlant d'això, vale, d'acord, ara fan això. Fas l'esforç i entreus un munt de coses. I recordo molt bé quan jo volia ser actor, que va ser aproximadament als 18 anys, vaig arribar a fer un assaig amb una escola dramàtica a Londres, vaig anar a, diguem, teatre difícil, no? Perquè volia mirar coses que tenien fama de ser una mica transgressores, una mica diferents. I vaig veure que en el món del teatre, vaig descobrir la sopa d'all, diguem, que hi ha moltes coses que són bluffs. És a dir, hi ha molts autors que fan veure que estan amagant algun secret i no amaguen absolutament res. El Tom Stoppard té cap a les seves obres i sempre hi ha alguna cosa darrere per explorar. O sigui, val la pena, val la pena. A més, els actors, jo vaig quedar absolutament parat.
Però
tots. O sigui, sí, no hi ha cap que balli, diguem, que falli.
No és veritat. Solem els nostres dos tertulians, en tenim una a Tarragona i l'altra a Madrid. Ramon Pedrós, el director del diari Tarragona, és a Catalunya Ràdio Tarragona. Ramon, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Com ha quedat Tarragona després del panorama electoral? Ha sigut una de les notícies de la nit electoral, el canvi de l'alcaldia. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde del PSC, finalment a la ciutat,
doncs sí,
tocant la majoria absoluta en un cert moment de la nit.
Sí, per gairebé 220 vots no es va quedar sense la majoria absoluta. Val a dir, doncs, que això s'ha produït després de 18 anys de govern, diguem, de Josep Miquel Nadal, no?, l'alcalde Convergent.
I què creus que ha fallat per part de la gent de Convergència i Unió, que van fer un traspàs tan mal fet com van poder?
Sí, diguem, mira, per ser correcte, repetiria...
Al marge dels mèrits de Josep Fèlix Ballesteros.
Segur, clar, segur que és un home, doncs, que transmet una gran proximitat, no?, amb la gent, parla molt obert, la gent l'atura pel carrer i coneix molt bé què pensa realment la gent. Però contestant a la pregunta era això, no?, el que ha dit l'Aregio, el candidat convergent, que no ha pogut fer front al...
Que seguirà sent president de la Diputació?
Sembla que sí, estava previst un altre recanvi, però sembla que efectivament s'ho ha replantejat i podria optar a la presidència de la Diputació. Aleshores, ell diu dues coses, bàsicament, no?, per dir-ho breument. El fallit recanvi a l'Ajuntament, és a dir, tothom sap que si vols consolidar una peça de recanvi quan marxa un alcalde, doncs, escolta, te'n vas a mig mandat i el deixes un, dos anyets, no?, que es faci...
No sempre funciona, però és una de les
sí,
maneres.
Sí, el que ha passat a Barcelona, no?, amb l'Hereu, per exemple, no? No el coneixia ningú i en un any, dos anys, doncs...
Es pot rodar, la gent
exacte.
El coneix...
I doncs això es va intentar, però no es va poder fer, no es va voler fer, en definitiva. I després ell mateix, l'Aregio, el que va dir ahir en roda de premsa, els escàndols, les polèmiques que han sorgit aquests darrers 4 anys. No?
Terres Cavades...
Sí, un pàrquing, Terres Cavades, el Pla General...
El Pla General...
Exacte, no? I això ha anat minant doncs, la confiança. Però és curiós, val a dir una cosa, no es pot acabar aquest resum en breu sense dir que, malgrat tot, la qualificació que ha fet la gent en totes les enquestes de l'etapa Nadal era positiva. L'aprovàvem en un 70%, no? Per tant, això què vol dir? Que es va consolidar només la idea de, i la necessitat d'un canvi.
I en tot cas, Joan Aregio no ha fet com ha fet Miguel Sebastián aquest matí. Que no sé, l'Enric Juliana, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
No sé si una persona va i vota Miguel Sebastián i ara va i plega, dius, home, diu, no, plego per coherència. No, per coherència, quedis 4 anys, treballis-ho i a veure si les pròximes en treu més, no?
Sí, sobre el paper és així. Ara, això és així sobre el paper, segurament en una ciutat
més petita.
Mitja, diguem-ne, petita.
Sí, no, esclar, no? Suposo que no ho té fàcil per quedar-se, perquè, clar, la pròpia FSM...
Una ciutat com Madrid, que és un autèntic vesper polític, home, si vas a unes eleccions de la manera que hi va anar ell, és a dir, proposat com a cap de llista del Partit Socialista pel mateix president de govern, i el resultat és una castanya, en fi, de proporcions més que considerables. Anar a recollir l'acte de regidor és una mica difícil. És a dir, aquesta era una operació estrictament política, no, molt més d'alta política que no pas d'ordre municipal. Sí. Ha fracassat sense cap mena de condicionant. I jo crec que lo lògic té una gran lògica.
Que torni a la Moncloa?
No, aquest és un economista, és una persona que ve del món professional. Suposo que tornarà a les seves activitats professionals. Possiblement, per ell, el que se li ha complicat extraordinàriament és de que podia ser un home que formés part en el futur d'un nou govern socialista, i això ara ho veig complicat. A la vida tot és possible, no? Però en aquests moments em sembla, per dir-ho en termes, diguem-ne, que es fan servir habitualment, és una persona una mica cremada, no?
Trobes, Màrius, això que a fe de Déu s'hauria d'haver quedat a la cadira i aguantar, o realment, com ens explica l'Enric, clar, forma part d'una altra operació en la que hi ha la mà del president Zapatero, i el que toca és fer el que ha fet Miguel Sebastián, que ha fet una intervenció de 2 minuts, no ha acceptat preguntes i se n'ha anat.
Home, sí, recorda una mica, jo entenc que hi hagi alguns professionals, diguem, de la funció pública que tinguin ofertes temptadores que menys tenen el poder de la democràcia, no? I penso, doncs, el Garzón en el seu moment, sí. O en un nivell una mica més nostrat, ja veurem com acaba la Maria Pau Gené, per exemple, no? En el qual, en certa mesura, són entrades en el món parlamentari o en el món de la brega electoral amb un càrrec al darrere o amb una intencionalitat molt concreta, molt específica, gairebé de fitxatge d'algú que ja té el poder, no? I llavors, en aquest sentit, entenc perfectament que algú d'aquestes característiques decideixi que fer d'oposició o quedar-se allà a fer el dia a dia. Però jo penso que, tant que mal parlem de la política en general, hi ha moltíssima gent que es dedica a la política i que es dedica a la política dia a dia, no? I que mereixen que, de vegades, fins i tot els que podem anar d'un cert desaiximent de tot aquest món, en parlem bé d'ells, no? I no és el cas del senyor Sebastián o d'aquests noms en els quals s'alvira, diguem, un fitxatge com si fossin futbolistes, és a dir, escolti, vostè entra aquí perquè tindrà aquesta cadira. Llavors resulta, parlen les urnes i llavors...
Ja ho diria ben magre, no, el panorama?
Sí, jo voldria fer una precisió amb això, perquè és que, clar, en el cas de Sebastián a Madrid, ja hem de tenir en compte 2 o 3 factors molt concrets i molt importants. A veure, primer, qui és ell? O sigui, per què aquesta persona en un moment determinat se li proposa diguem-ne encapçalar la llista del PSOE a Madrid? Sebastián ha tingut un paper molt important aquests 3 anys, que ha sortit una mica davant de l'opinió pública aquests darrers mesos, que és que com a director de l'oficina econòmica del president del govern, el que ha fet és intentar articular una sèrie d'estratègies i iniciatives tendents a modificar les relacions de poder econòmic que es van forjar durant 8 anys del govern del Partit Popular.
O sigui, era les OPEs i...
Sí, hi ha altres operacions. És a dir, hi ha una estructura política econòmica en Espanya molt sòlida, molt forta, molt articulada durant el període del govern anterior, i el nou govern intenta modificar-ho. I aquest és, per entendre's, era, per dir-ho d'una manera, l'enginyer en cap d'això. Això, en un terreny extraordinàriament perillós. Les notícies que han sortit les darreres setmanes ho apuntaven, és a dir, aquí entra la qüestió de l'OPA, de gas natural sobre Endesa, entre els intents de modificació de l'accionariat del Banc de Bilbao, etc, etc.
I a més hi ha una cosa que, clar, el cas de Miguel Sebastián no és tampoc un fitxatge estrella, no?, amb el sentit de dir
sí,
la gran figura que arriba i que tal. No, al revés, no, era gairebé desconegut, sí, fora del món més tècnic i polític, i és una aposta personal del mateix Zapatero.
Sí, sí, no? Aleshores, ell el moment que el PSOE es troba en una situació, a més, bastant paradoxal, perquè havien creat l'expectativa de un exministre, no? Bono seria el cap de llista, després aquest diu que no, en fi, aleshores surt ell, no?
No m'hi interessa.
Aleshores aquest home va a la campanya, jo crec que ja amb un malestar intern el Partit Socialista de Madrid, com deia Tarradellas, està en crisi des de l'any 31, i no s'ha acabat aquesta crisi. Diguem-ne, bueno, que no, la cosa no funciona. Aleshores, ell fa una cosa que jo crec que és... Jo l'he escrit a La Vanguardia i crec que és important, és a dir, és el primer polític espanyol d'un cert relleu que en una campanya electoral agafa un afer personal del seu adversari i li tira per la cara. A veure, atenció, no em cru. És evident que la persona al·ludida, diguem-ne, a la seva vegada tenia que veure amb uns afers, diguem-ne, no estrictament sentimentals, polítics o...
Operació Malaia.
O sexuals. Però bé, la foto d'aquesta senyora, en la qual presumptament el senyor alcalde de Madrid havia tingut algun tipus
de benefici,
de dolça amistat, diguem-ne, apareix per la televisió, no? Aleshores, amb aquestes condicions, és a dir, després d'haver fet aquesta, entre cometes, aquesta proesa, diguem-ne, d'haver estat posat en la llista com a home del president del govern i després d'haver-te rebut una castanya d'aquelles que per portar-te a l'hospital a la nit de les eleccions, doncs a mi em sembla que aquest home és que ja no esma per recollir l'acte de regidor, em sembla que no n'ha de tenir.
La pregunta, no? Juliana, què en penses? No seria més aviat de dir, tal com ha quedat Madrid ara, ciutat, és a dir, la desfeta de l'Ajuntament, sí, i comunitat, i amb una debilitat gran de Zapatero, per tant, perquè la victòria del PP, diem, ha estat aclaparadora, quant temps pot trigar Zapatero a convocar eleccions generals?
Jo crec, en la meva opinió personal, en aquests moments, que no hi haurà anticipació de les eleccions per aquesta mateixa raó, és a dir, a veure, el resultat electoral no és bo pel PSOE, tot i que els socialistes són extraordinàriament hàbils en els missatges polítics i van guanyar des d'aquest punt de vista la nit electoral, en el sentit que van aconseguir fixar la idea d'un cert empat, és a dir, bé, el PP ha guanyat el número de vots, però en canvi nosaltres hem guanyat amb regidors i Navarra, i Canàries, i Balears i això i l'altre, no? Per tant, en el camp, en el terreny territorial guanyem nosaltres, en el número de l'aritmètica guanyen el PP, però si després això tu mires més a fons, l'empat no existeix. O sigui, les eleccions municipals han estat un cert triomf del PP, el qual simplement vol dir això, no? Això jo crec que no preanuncia res. Ara bé, indica que en aquests moments l'electorat del Partit Popular està més mobilitzat, que hi ha sectors socials, pues, home, que la...
I Navarra, perquè avui, Enric, tant l'Enric com el Màrius Serra escriviu, l'Enric Julià fa la crònica de com va anar la sessió al Congrés dels Diputats amb Navarra com a teló de fons, titula Temors al PSOE, un tamallazo navarrès. Zapatero i el grup dirigent socialista avaluen la solidesa del Partit Socialista de Navarra al PSOE davant un hipotètic pacte amb Nafarro Abay, i en Màrius Serra escriu el seu article habitual a La Vanguardia sobre gent que renega del seu passat amb el títol d'Únic Pensament, fa referència a Josep Anglada, líder de la Plataforma per Catalunya, que no es va prendre massa bé les referències al seu passat ultradretà que li va fer l'Antoni Bassas l'altre dia. També parles, Màrius, del ministre de Ramaderia, Agricultura i Pesca de l'Uruguai, José Mújica, que renegava d'haver estat membre dels Tupamaros, i et preguntes què passarà si a Euskadi també hi haurà algú que renegui.
És que és obvi que Navarra, diguem, és una clau de volta per moltes qüestions, i no cal oblidar qui hi ha al capdavant de Nafarro Abay ara mateix, és a dir, que és una paradoxa notable, no?, que aquesta mena de centralitat que han aconseguit marcar-la d'una manera molt, molt determinant en aquestes eleccions ve per un ex-Batasuno, diguem. Llavors, clar, aquí pot haver-hi dues possibilitats, i és que això tiri endavant i, per tant, comencin els auguris que els paperos més conscients uns picos no deixen de diguem, de mostrar sobre el desmembrament i tot plegat, els hi confirmin tot el seu discurs a partir d'aquí, o bé que hi hagi, com sembla, una mena d'espera fins a les generals, a la guait de què pot passar. Però a mi em sembla determinant el futur de Navarra per moltes més coses que no només Euskadi.
Matthew també hi vol dir la seva?
Sí, no, perquè aquestes eleccions han estat, per mi personalment, una mica diferents en el sentit que he votat. O sigui, per primera vegada...
Per primera has pogut votar?
En 30 anys. En 30 anys. No, perquè m'he negat a votar en 30 anys. I perquè jo sempre he cregut el vell lema anarquista que diu que si votar podria canviar alguna cosa de debò seria il·legal.
Com que no canviarà res, voto.
I justament l'únic marge que tenen els votants per canviar alguna cosa de debò és pel que fa a la qüestió territorial. Això ho hem vist a la Gran Bretanya i a l'Irlanda del Nord, i estem veient això una mica a Navarra. O sigui, és per això que tothom fa tants escarafalls amb aquestes coses, és perquè prohibeixen partits que no s'haurien de prohibir, bàsicament perquè saben que allà sí que poden haver-hi canvis. La resta, la cosa econòmica i tot això està absolutament, vull dir, no es pot canviar absolutament res. Però està molt curiós això de votar, la sensació,
la sensació estranya
de donar la responsabilitat a una altra persona.
Te l'has trobat, te la duis a la butxaca, allò com la cançó,
no,
la trinca,
que ara és secret.
El que passa, quan vaig llegir els diaris el dia després, diu, ja està, en 30 anys de no votar i voto el dia de màxima abstenció a Catalunya.
Enric, sobre això de Navarra...
No, lo de Navarra, efectivament, és molt important amb diversos efectes. Primer, per ells mateixos, evidentment, perquè no oblidem, Navarra és la comunitat, regió o nacionalitat, com li volen dir, o regne, perquè ells s'autotitulen regne de Navarra, més ric d'Espanya, no? Amb un estatus de privilegi, tot i que això a ells no els agrada que els hi diguin, i curiosament a Catalunya es diu poc, no sé per què, però d'estatus de privilegi, millor inclús que el basc, que també és un estatus de privilegi.
Arribes allà a les autopistes, ai, les carreteres,
perquè tenen un... Bé, tenen el mateix sistema basc, ells recapten els impostos i tot això, però a més tenen una legislació, tenen el dret civil navarrès, que per exemple fa que des de fa molts anys l'impost de successions no es paga, que el tractament de les herències és molt favorable, de tal manera que molta gent rica d'Espanya està domiciliada a Navarra, etcètera, etcètera. Bé, aleshores, per tant, el govern d'aquesta comunitat és molt important en si mateix. Dos, és molt important en el quadre, diguem-ne, de la situació basca, no? Jo no crec en absolut, però gens ni mica, i crec que només els que ho diuen perquè té una efectivitat retòrica i en última instància política, de que una eventual coordinació, diguem-ne, entre el País Basc i Navarra portés a la secessió, diguem-ne, d'un tros, ja en aquest cas ja molt, molt geogràficament gran del territori espanyol. En absolut, al contrari. Mm-hmm. És a dir, una coordinació político-econòmica del País Basc i Navarra crea a l'interior del mapa espanyol una escala nova potentíssima. Imagineu-vos, en aquests moments els bascos van a fer, i això ho faran, ho veurem en els pròxims anys, van a unificar les seves caixes d'estalvi. Les tres caixes d'estalvi, que depenen directíssimament, a diferència del que passa amb la caixa aquí a Catalunya, dels governs, de les diputacions forals. Bé, un cop unificades aquestes tres caixes d'estalvi, el pas següent, si es produís aquesta coordinació basco-navarra, probablement seria una mena d'integració de les caixes d'estalvis de Navarra, que és molt forta, en aquest nou pol financer. Bé, això, per posar un exemple, això, operant sobre un territori que té uns avantatges de tipus fiscal, de règim econòmic, clarament superiors al reste del territori espanyol, home, dona una potència interna extraordinària. El que té això no proclama la independència ni havent-se begut tot el xacòlic de Sant Sebastià.
No sé si Ramon hi vol dir alguna cosa, si no anirem a la publicitat.
Sí, dir que...
Ràpidament, sisplau.
Cal perdre por aquest tema, que efectivament és bàsic, no?, perquè a la resta d'Espanya fa tremolar. La col·laboració, per no dir directament federació, no?, de Navarra en el País Basc, per exemple, és un tema que des d'aquí a Catalunya l'hauríem d'analitzar amb un sentiment de proximitat molt real. El que passa que, clar, implicaria canvis en la Constitució, per exemple, que prohibeix la federació entre comunitats autònomes I en el marc, realment, si ens ho arribem a creure algun dia, no?, de la Unió Europea, aquestes aliances, aquestes col·laboracions, per no dir directament federacions, entre diferents comunitats autònomes i regions, fins i tot transfrontereres en algun cas, doncs són les que realment poden impulsar una idea nova d'unitat europea.
Anem cap a la publicitat, això no és l'Arcàdia, l'Arcàdia és a la Sala Petita del Teatre Nacional, és aquest text brillant, aquest text teatral de Thomas Topper, que de manera brillant també dèiem ha traduït en Màrius Serra, El debat entre el cap i la raó, que evidentment també és en moltes de les decisions que es prenen just després de les eleccions municipals que vam deixar enrere. Ara parlarem de tot el que està passant a Esquerra, perquè avui la xarxa, el que és el món digital, va ple de les reaccions al que pot estar decidint en Jordi Portabella de quedar-se a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. Els oients ens escriuen i ens diuen aquí, és a dir, al País Valencià, qui firma això, Camps també tanca televisions, no només a Venezuela. Doncs ara ho expliquem.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Pits de pollastre de Corral a filets marca Hipercor a 9,95 euros al quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Escàndols de primavera a Hipogegant.
Mobles de jardí i terrassa a preus sense competència.
Fixa't, cadira de la millor fusta per interior i exterior teca de Kènia, 59 euros.
Tot el que us fa falta per al jardí aquesta primavera ho trobareu a Hipogegant a preus d'escàndol.
Granollers, carretera de Granollers a Sant Celoni, quilòmetre 1,8. I també som a Terrassa, Girona i Vilanova i la Geltrú.
Mercat medieval dels Canonges a la Seu d'Urgell.
Als carrers del centre històric de la ciutat trobareu
cercaviles, música medieval, malabaristes,
lluites i justes medievals, passejades amb camells, dansa del ventre, visites guiades, falconeria.
Mercat medieval dels Canonges a la Seu d'Urgell.
Veritable gastronomia medieval i més de 100 parades d'artesania.
Aquest cap de setmana, Mercat medieval dels Canonges.
Més informació a Turisme de la Seu d'Urgell.
Escàndols de primavera a Hipogegant.
Nova secció d'il·luminació amb preus increïbles.
Llums de tots els estils. Modern, clàssic, jardí, infantil.
Tot el que us fa falta per il·luminar a casa vostra respectant el medi ambient ho trobareu aquesta primavera a Hipogegant a preus d'escàndol.
A Terrassa, Avinguda del Vallès, Parc de la Llar. I també som a Granollers, Girona i Vilanova i la Geltrú.
T'agrada el teatre infantil i juvenil?
Doncs no et pots perdre la 18a Mostra d'Igualada, la Fira del Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya.
Del 6 al 10 de juny, viu els millors espectacles per a tots els públics a Igualada.
Venda d'entrades al Teatre Entrada de Caixa Catalunya.
T'agrada el teatre? Doncs a Igualada t'esperem del 6 al 10 de juny.
Yo quiero disfrutar.
Vols estrenar els nous banyadors, els nous biquinis o triquinis? Enlluernar amb detalls en relleu, daurats, teixits ben contrats? Una moda bany en blanc, en estampats animals o en colors vius.
Moda bany al Corte Inglés. Un somni d'estil.
Bon dia.
Calafell us convida a l'arrossejat popular.
Dissabte 2 de juny veniu a tastar el plat més famós de la cuina de Calafell.
L'arrossejat.
Servit a la 1, a les 2 i a les 3 de la tarda.
Vine a Calafell, davant de la confraria de pescadors.
I tasta el nostre arrossejat, fet pels pescadors de Calafell.
Organitza el Patronat de Turisme de Calafell.
Informació al 977-69-91-41.
Un volcà que fumeja, un sopar a l'italiana, un puticlub de titelles, un docu-show de sèrie B al desert, un bar automatitzat, rústic, autèntic, un viatge dins d'un contenidor, homes talps sortits de les mines, xarangues de vent en bicicleta, una discoteca silenciosa, una migdiada musical, una discussió política...
Panorama, no és un altre festival, és el festival d'allò altre. A Olot, del 31 de maig al 3 de juny.
Ara al Vendrell hi tens un món per descobrir, el món de Pau Casals. Vine i visita la casa on va néixer el músic català més universal, l'Auditori i el Museu Pau Casals, i reviuràs els moments més emocionants de la seva vida. Informa-te'n al 977-680010 i al web alvendrellturístic.com.
Per oferta, oferta, l'ofertassa d'Hipercor.
Espàrrecs blancs, carretilla, 6-8 peces, pack de 3 llaunes de 250 grams, només 9,25 euros.
Amb regal d'una ampolla d'oli verge extra la espanyola i una ampolla de vinagre balsàmic Cossur de 250 mil·lilitres.
L'ofertassa d'Hipercor, emporta-te-la.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda d'aquest dijous 31 de maig del 2007. Sarkozy dina amb el president Zapatero i nosaltres fem el cafè amb Màrius Serra. Nosaltres som Enric Juliana, Matthew Tri, Ramon Pedrós, un servidor Xavier Grasset, la Judit Sala, en Sergi Cotillas i la Sílvia Creus. Després us vull preguntar per Baltasar Porcel, perquè vam veure que l'Enric Juliana participava d'aquesta mena d'homenatge que se li havia fet durant 2 dies a la Pedrera, Baltasar Porcel. Vull parlar una mica de Frankfurt, perquè avui el vicepresident Carod Rovira ha dit que ja hi ha 132 confirmats. Ai, 132 convidats. Vull saber si entre aquests membres de l'Oracle hi ha algú que ha rebut confirmació, si és que es pot dir, o si com els colabrots, perquè això és ja més un colabrot, no es pot revelar el secret fins al dia d'emissió. Saludem mentrestant la Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Què tenim a la xarxa?
Doncs d'entrada hem anat al blog de Saúl Gordillo, que parla de l'efecte Portavella. Diu: Esquerra necessita, encara que sigui per egoisme electoral i estratègic, traslladar la idea que ha entès el missatge. Hi ha d'haver vida més enllà del tripartit i la decisió de Portavella és el gest imprescindible per recuperar el crèdit perdut. Sorgiran veus d'escàndol i denúncia, acusacions contra Esquerra de ser una força inestable, irresponsable, impulsiva i imprevisible, però Portavella pren una decisió que l'honora, mentre molts companys seus han pagat més cara encara el veredicte de les urnes amb les dimissions o retirades dels candidats d'Esquerra a Matadepera, Berga o Vic. L'efecte Portavella es podria reproduir en altres ajuntaments del país i Esquerra podria reforçar el seu perfil propi exercint l'equidistància de temps enrere. L'efecte Portavella garanteix que les diputacions de Girona i Lleida quedin en mans de Convergència i Unió i obre esperances en ciutats com Manresa o on un altre tripartit és possible. El mapa municipal està més mogut que mai. Qui havia parlat de Catalunya postnacional? Qui havia fet de profeta d'un país adormit i avorrit?
Doncs no sé com, si creu que això l'afecta Portavella. Avui la direcció d'Esquerra ha avalat aquest distanciament d'en Jordi Portavella i ha dit que, en fi, que va seriosament.
Sí, sí, això es produïa ahir al vespre al meu barri.
Sí, és veritat, a
Horta, al carrer Milcar, allà, que s'hi veia un brugit tremendo. Home, no, jo penso que és una... Diguem que té moltes lectures, però que és una moguda de peça que canvia unes certes dinàmiques i, per tant, salven els mobles uns quants i, com a mínim, des de fora es pot dir que algú reacciona això que tothom parla tant, que és aquest veritable vencedor de les eleccions, que és l'abstenció, no? És a dir, algú mou peça podent ocupar un lloc de poder, deixa d'ocupar-lo. És clar que l'ocuparia probablement més baixet, perquè ha quedat per darrere d'Imma Mayol, i per tant hi ha condicionants d'altres, i probablement si s'hi quedés hauria d'enfrontar-se a unes bases descontentes. És a dir, té moltes explicacions, però val a dir que és una muda de peça important.
No, No, anava a dir, precisament pel que acaba de dir el Màrius, és una de les coses que m'agrada. O sigui, no se li pot acusar d'ocupar una butaca que no té, diguem, per dret de vot. D'una banda, és veritat que la majoria de votants d'Esquerra Republicana són votants ideològics, i quan no hi ha ideologia, quan veuen, diguem, Esquerra Republicana com dissolta entre dos partits més i no, o sigui, com una mena de coalició bastant anodina, perden interès, això d'una banda. I d'altra banda, hi ha una cosa que... hi ha un llibre molt bo de Ian Buruma, que inclou una secció sobre la política holandesa, que és política de coalició gairebé sempre, i diu que quan arribes a un cert punt en polítiques de coalició, la gent perd interès fins a un punt descomunal. Allà tenen grans problemes amb l'abstenció, precisament a causa d'això, perquè la gent comença a veure tots els partits com uns grups intercanviables i tal. I ell, com a mínim, diu, no, nosaltres encara creiem en alguna cosa, i això es reflecteix en aquest pas que ha fet.
L'Enric, em sembla que volia dir la seva també.
No, és que he vist des d'una mica una certa distància, fa gràcia això, els efectes Portavella, és el país dels efectes, Catalunya, darrere.
Bueno, espera, que encara tenim un altre que complementa ara, aquest, que és el carretero, que ara...
Hi ha l'efecte...
ara hi entrarem.
Hi ha l'efecte Txeca, també, perquè hi ha aquestes imatges de la televisió que hi vaig quedar absolutament esgarrifat veient-ho. No només pel que es veu, perquè bueno, les comissaries de policia sempre alguna bufetada s'escapa, no?
Sí.
Però el que em sembla és que hi hagi un mercat negre de vídeos en aquests moments, de les xeques dels Mossos d'Esquadra.
Bueno, en aquest cas sembla ser que és la defensa.
Em sembla un fenomen políticament descomunal, diguem-ne, és a dir, molt fort, i no m'estranya gens que en aquests moments la desmoralització imperi en el cos del policia de Catalunya. Em sembla políticament i socialment sembla una cosa molt forta el que està passant amb els Mossos d'Esquadra i d'una irresponsabilitat política per part dels que han permès. Però bé, això és un altre tema. La qüestió d'Esquerra. Jo crec que Esquerra el que estratègicament vol fer és reforçar la seva opció principal, que és la del govern tripartit de Catalunya. Uh-huh. Acaba de rebre un avís de les eleccions de que efectivament, com deia ara el Mati Guiacert, les polítiques de coalició, quan estan tan ben cristal·litzades, o sigui que són tan uniformes, acaben provocant una certa... Bé, la idea de que, escolta, el peix està repartit, per tant, aquí no hi ha res a fer. Per tant, a mi em sembla que amb això de l'efecte Portavella, em fa bastanta gràcia, el que fa Esquerra Republicana, molt fidel a la seva tradició, que jo crec que bàsicament és la de la murrieria, no? És el partit més murri de Catalunya, és... I home, doncs deixem anar una mica de port per la banda de Barcelona per així treure pressió a la banda, o sigui, a la banda mar de la plaça Sant Jaume per treure pressió a la banda muntanya. És intel·ligent des del punt de vista tàctic, em sembla bastant.
Abans que el Xavier ens expliqui l'efecte carretero, doncs...
No, sí, perquè no, volia anar a Tarragona, perquè a Tarragona el que hi ha hagut, no sé si a Iniciativa és qui ha rebut, vaja, que ha arribat a desaparèixer de l'Ajuntament de Tarragona, sí. I a Reus sembla que podria trontollar, segons veiem amb algunes informacions, ara mateix, si Esquerra fes el mateix a l'Ajuntament de Reus que el que fa el de Barcelona.
Sí, exacte.
No?
Tu deies que la direcció d'Esquerra ha avalat el gest d'en Portavella perquè, clar, no li queda més remei que fer-ho. És a dir, jo crec que l'actitud Portavella va més enllà del que és l'espai de la política municipal de Barcelona. Hi ha la crisi interna en el partit que, efectivament, doncs, tornen a haver unes bases, no?, que contesten aquest sotmetiment, per dir-ho així, diem, a Montilla, al Partit Socialista. Volen una veu pròpia, més fermament decantada per la defensa d'uns interessos nacionals. I, per cert, el tema Frankfurt, que tu volies al·ludir fa un moment, doncs, crec que té molt a veure. És a dir, que siguin precisament els representants d'Esquerra els que hagin estat els portaveus d'aquesta aferrissada defensa del castellà a Frankfurt, crec que també té marginalment alguna qüestió simbòlica a veure.
Després hi entrarem. Sí. No sé si el Mario, sobre el tema dels Mossos, volies...
Sí, no, jo dues coses. Primer, que probablement estem fent una anàlisi, allò lògic, d'altra banda, intentant lligar estratègicament una decisió que jo penso que també els hi ha vingut a la direcció d'Esquerra una mica rapel, també, i que ara la recorda colzen i poden vestir un discurs que ho faci semblar una estratègia conjunta, i probablement era una sortida endavant que probablement no esperaven. I d'una altra banda, la qüestió dels Mossos. La qüestió dels Mossos, jo trobo que, clar, la gran diferència és el moment de la societat digital en la que vivim. És a dir, la circulació de la informació videogràfica, en aquest cas, o audiovisual, no? És cert que s'acusa, o en tot cas s'espussen des de la Conselleria d'Interior cap a les defenses, en els dos casos, com a gent que ha filtrat. És a dir, diuen, no, nosaltres no ho hem filtrat, ho hem filtrat a la defensa perquè hi tenia accés, no? Que, per cert, en el cas d'aquesta noia russa, deixeu-me dir que el seu defensor és un poeta excel·lent, el Carlos Zanón, que és un poeta que actua amb el loquillo, de vegades, i que jo aprecio força, i me'l vaig veure allà amb la corbata exercint d'aquest advocat l'altre dia al Telenotícies, no?
Molt bé. El poeta és el ministre de Justícia, veig
això ja és...
La poesia
és brutal. Però bé, en tot cas, jo no sé fins a quin punt pot ajudar a les defenses filtrar això, però el que és evident és que això passa ara, perquè ara això no hi ha qui ho aturi. Si hi ha una imatge, aquesta imatge s'acabarà veient.
Màrius, tens raó, però jo, la veritat és que és veritat, les imatges no s'aturen, ahir estan les imatges.
El diari digital, l'edició digital de La Vanguardia, pots veure aquest vídeo.
No, les imatges no s'aturen, i la primera gran mostra d'això recent va ser aquelles imatges tremendes de les presons d'Iraq, no?
Sí, sí.
Ara bé, partint d'aquest principi de que això no s'atura i això és universal, esclar, jo en aquests moments no recordo haver vist en els darrers anys imatges equivalents de veure gendarmes francesos allò repartint castanyes amb una comissaria de la gendarmeria francesa,
Alemanya,
a carabinieri italians, a guàrdies civils allò
a Euskadi,
a Euskadi o a Almeria o a, què sé jo, a Torrejón de Ardoz, ni de la Guàrdia Republicana Portuguesa, diguem-ne. El que s'hi ha vist són els Mossos d'Esquadra, el qual em porta a dues conclusions. Una, de que els que peguen més fort a Europa Occidental són els Mossos. Dos,
que són molt transparents,
de que aquí s'han creat uns mecanismes, de que aquí hi ha un mercat negre, insisteixo, de vídeos dels Mossos d'Esquadra. Mm-hmm. Cosa que, pel que llegeixo, es veu que inclús el responsable polític, no?, dels Mossos,
el conseller
Saura, diu que això va bé, diguem-ne, pel
que serem pioners, per eliminar les denúncies falses.
Sí, la Txeca Televisió és pionera.
Una cosa,
trobo extraordinari. O sigui,
hi ha una tercera possibilitat, que és que els serveis interns dels Mossos d'Esquadra estan fent el que tots els altres cossos policials i totes les presons a Catalunya, a tot arreu, haurien d'haver començat a fer fa molt de temps. És a dir, sabem que tot això passa en aquests llocs, sempre ha passat. Només cal llegir, posem per cas les memòries de Carles Castellanos per donar un exemple recent per explicar exactament com torturen la policia, i veureu que de fet els Mossos d'Esquadra no són els que més peguen, ni molt menys. Màrius i jo, que hem fet diversos actes en presons, per exemple, sabem perfectament que allà dins la vida no és el que la gent veu des de fora, i no estaria malament posar unes quantes càmeres també a les presons.
Mm-hmm. Anem amb aquesta altra digital que parla com a cosa complementària del sector carretero. Dèiem, per cert, que avui a l'avui l'Albert Pereira, del Regrupament, també fa una anàlisi sobre què pot haver passat a Esquerra.
Doncs, segons ha pogut saber el Singular Digital, l'exconseller de Governació Joan Carretero aplegarà els adherits a regrupament.cat el proper 30 de juny. A dia d'avui ja són 700 els militants d'Esquerra i 1.600 els no militants que donen suport a aquest corrent intern Esquerra que encapçala Carretero i que expressa la seva disconformitat amb la cúpula de la formació republicana. Un dels punts que s'abordarà en la trobada és la davallada de resultats que ha patit Esquerra en aquestes municipals. Tot i les diferències amb la cúpula d'Esquerra, Carretero s'ha deixat veure en diversos actes de suport a alcaldes de la formació republicana per aquestes municipals.
Mm-hmm. Seria l'altra pota de la situació d'Esquerra. L'altra, que podrem analitzar també demà al programa, serà l'aparició de la CUP, amb més força, que va guanyar en terreny les CUP. Demà tindrem aquí un dels seus representants i ens explicarà com funcionen.
Sí, sí, algú que surt per l'esquerra d'Esquerra, diguem.
Exacte. Mm-hmm. Tomàs ens envia un correu a propòsit del que va dir el president Montilla al Parlament, dient si al final la gent no va votar perquè frivolitzem massa sobre la política, i suposo que arrel d'això es pregunta Tomàs: algú pot imaginar el Polònia fet a Televisió Espanyola? Impossible des de qualsevol punt de vista. Per mi aquest programa és una mostra de la nostra manera de veure les coses. Ens podem permetre el luxe de frivolitzar tots els polítics. Si som una democràcia madura, no hem de tenir por de programes com aquest. Tothom sabrà destriar adequadament les coses. El problema d'aquests Montilles, diu aquest oient, és que voldrien prendre mesures xavistes però no poden. Ja controlen més que mai el que es diu a les emissores de la corporació. S'ho cuien espectadors des dels inicis. La uniformitat d'opinions actual mai abans havia estat vista. Es nota molt, diu en majúscules, que els comissaris polítics són arreu controlant-ho tot. Mireu el descens d'índex d'audiència de TV3, actualment les telenotícies són patètics, abans eren fantàstics. Aquests polítics del tripartit tenen massa tics dels seus respectius passats en partits que van quedar orfes de pare i mare en caure la Unió Soviètica. Moltes gràcies, Tomàs de Barcelona. Doncs donem les gràcies al Tomàs, li diem que no hi ha comissaris.
Xavi, on el tens, el comissari? I no m'havies avisat, el tens?
I que gràcies a que no hi ha comissaris, doncs es fa Polònia i es fan els programes que es fan, vaja. Gràcies en tot cas per la participació, i acabem els digitals amb un altre front polític, que és tot això que està passant al Partit Popular i que també és força apassionant, amb aquest posicionament d'Alberto Ruiz Gallardón postulant-se dient: sóc aquí, jo sóc el número 2.
Doncs diu el Confidencial Digital que el desafiament de Gallardón postulant-se per anar amb Rajoy a les llistes del Congrés per Madrid va agafar amb el pas canviat el president del PP. Gallardón no va fer cap consulta prèvia de la seva proposta de ser candidat a diputat, cosa que el convertiria en el número 2 de la llista darrere Rajoy i que l'assenyalaria com a delfí. Això ha fet enfadar el president popular perquè no tocava parlar del tema tan aviat i desplaçar de les portades el que el PP volia vendre aquests dies, és a dir, la victòria aconseguida a les municipals. Ahir Rajoy va frenar l'alcalde dient que hi ha altres números 2 al partit i que no hi ha pressa. Des del PP asseguren que Esperanza Aguirre tractarà d'impedir que Gallardón es converteixi en el número 2, si bé públicament farà un altre paper. En alguns sectors populars, el que ha molestat més no és l'oferiment de Gallardón, que no és nou, sinó l'afegitó que ell sempre ha aconseguit el que s'ha proposat, que es considera desafiant.
Realment és sorprenent veure l'Alberto Ruiz Gallardón, si realment no va avisar i dient, escolta, aquí em teniu pel que calgui. No sé, Enric, com a Madrid, com, vaja, com s'ha rebut, si és realment així, com diu el Confidencial Digital, si no ho serà mai, o si el tenen a la recàmera i ja es veurà.
És difícil perquè té una oposició forta, no?, d'un sector. Ell ha tret 15.000 vots més, atenció, és un, no és una diferència espectacular, eh? 15.000 vots més que Esperanza Aguirre, esperant el vot dels estrangers, perquè ahir s'estava fent el recompte i avui se sabrà, i cal veure si exactament aquesta és la diferència. És a dir, pràcticament han quedat empatats. El que és veritat és que ell té una oposició. Sí, uns, per entendre'ns, el sector més rocós, del Partit, del Partit Popular està en contra d'ell, està absolutament en contra. I bé, jo crec que en aquestes circumstàncies ho té bastant difícil. Inclús diria una cosa, i això ho expliquen de Gallardón, que és un home francament intel·ligent. Sempre diuen d'ell que és un home que té pressa, no? I possiblement aquest cop s'ha donat el pas massa. Hi ha hagut un intent d'efecte Gallardón que no sé si és...
Seria difícil, Màxim, si és en Piqué el que realment va a Madrid, també, no? Com es dona per fet, cara a les properes generals, quan siguin, no? Aleshores, clar, la fórmula en Rajoy envoltat de Piqué Gallardón, que d'alguna manera simbolitzen, són els que simbolitzen més la moderació, l'apertura del PP, doncs seria, des del meu punt de vista, molt difícil d'acceptar pel nucli més dur, no?, del mateix Partit Popular, que per cert que a Madrid té moltíssima oposició, no?, el mateix Gallardón. Jo volia dir, en respecte, un anàlisi rapidíssim postelectoral. Home, la crisi afecta gairebé tots els partits. Des del mateix PP, que ja hem dit, bueno, a veure què ha passat, perquè s'han perdut aquests nuclis de vots fidels que tenia, doncs, a determinades zones de Catalunya. Penso en el Maresme, penso en l'Ebre. La mateixa Convergència i Unió, que té aplaçat el gran debat, no?, sobre què fer, si entrar o no entrar en el govern de Madrid. Sembla que ara el volen aplaçar per després de l'estiu, però el Duran Lleida d'una banda i el Mas de l'altra, doncs, ens han promès aquest debat molt intern, que arrossega d'altres qüestions. I de fet, doncs, i la mateixa Esquerra, que és el que estàvem dient ara, no?, que aquí sí que realment està plantejat amb molta força.
Militant d'Esquerra de Casserres, que ens envia un missatge que dona suport a Portavella. Fem una altra pausa publicitària. No sé si en Matthew Tree s'havia quedat amb alguna cosa al
no,
pap.
No, que va acabar.
Fem una altra pausa i encarem la recta final d'aquest oracle d'avui, en què tenim l'Arcàdia, traduïda per Mario Serra, damunt la taula, de Tom Stoppard, dels noms que volem tenir al cap, que té una part curiosa de la seva biografia, que és que viatja pels hotels amb un moble, com una maleta...
Ell es va comprar una maleta amb rodes, que és una maleta biblioteca, un bibliobús, diguem, de Malafí, en una botiga de Nova York, i aleshores, això es nota molt en el seu teatre, ell es documenta molt, és un, diguem, un dramaturg molt lletraferit, i sempre va i explica, quan arriba a l'hotel, merament ja té la lleixa per una dotzena de llibres, que són els que s'està llegint en aquell moment.
Ara tornem.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Vols ser tècnic de l'espectacle?
L'Escola Superior de Tècnics de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre t'ofereix una formació especialitzada en so, luminotècnia i maquinària escènica. A més, obtens una titulació superior de tècnic de l'espectacle pròpia de l'Institut del Teatre.
Truca a l'Institut del Teatre 93 788 74 40. Més info a institutdelteatre.cat. En Ramades de Sallent, del 7 al 11 de juny, 5 dies per venir a visitar els nostres carrers engalanats i gaudir de diferents activitats.
Concert amb el Ponder Calís i les violines, jazz amb la vella Dixieland, àpats i balls populars, espectacles familiars, jocs de cucanya, gegants, nans, sardanes, habaneres.
Consulteu l'agenda d'actes al web de l'Ajuntament de Sallent, sallent.cat.
Hola, sóc en Frank Rijkaard. El 6 de maig forma part del millor equip. Vine a la cursa del Corte Inglés, sigues solidari i core.
Aquest diumenge, vine a la cursa del Corte Inglés. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés o a l'Hipercor.
La cursa del Corte Inglés. No te la perdis.
Arbúcies, Vila Jardí del Montseny, celebra les enramades, festa declarada d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. Diumenge 3 de juny, Arbúcies engalana els carrers amb el tradicional concurs de catifes de flors naturals. Aquest diumenge, vine a les enramades, vine Arbúcies.
Les passions de tota Europa es reuneixen a Esparreguera per celebrar els 25 anys d'Europassion.
Espectacle, concerts, conferències, 4 dies per conèixer el vessant més internacional de la passió.
31 de maig, 1, 2 i 3 de juny. Més informació al 93 777 1587 o a lapassió.net.
Estrella Damm, Primavera Sound 2007, Parc del Fòrum, 31 de maig, 1 i 2 de juny. 3 dies de música amb Smashing Pumpkins, The White Stripes, Wilco, Sonic Youth, Patti Smith, Los Planetas, Maximo Park, Errol Alkan, Slim, Klaxons. Més informació a primaverasound.com.
Catalunya Ràdio, l'escoltes, la sents.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
4 minuts i són les 4 de la tarda. Màrius Serra, Ramon Pedrós, Matthew Tria, Enric Juliana. Escolta, aquest matí el vicepresident ha dit que ja estava llesta de Frankfurt. Tenim aquí dos escriptors, com a mínim. Vaja, dos, tres, quatre, tots escriviu. Us veurem a Frankfurt, Màrius, Matthew?
A veure, diguem que hi ha un compromís per part de la gent del sector de no fer declaracions fins al 13 de juny. Jo m'hi atinc religiosament, però ja t'avanço que sí que m'hi veuràs.
A veure si encara ens haurem de justificar per dir que sí quan hi ha una invitació. És que és bastant tremendo, això.
I el Matthew?
Sí. Bueno, no, hi ha una frase anglesa que diu I'm here for the beer, doncs aniré, I'll be there for the beer. Seré allà per la cervesa. No, és una cosa, jo vaig per una cosa molt puntual, o sigui, jo sóc allà, diguem, molt de pas, és una cosa molt breu. Em sembla molt lògic que convidin que facin una taula especial amb escriptors estrangers, espero que no estic ficant la pota en cap galleda que puc dir això, però això és el que hi haurà, entre moltes altres coses allà, una taula rodona amb alguns escriptors estrangers que escrivim en català, incloent-hi la Mònica Escostovà, que ara aquí
és com el Tom Stoppa de català.
Però em sembla bé. Potser personalment m'hauria agradat més anar ja com un escriptor català més i tots els altres convidats estrangers també. Però es farà això i em sembla bé.
Dèiem també, Enric Juliana, que hi participaves en aquest homenatge a Baltasar Porcel. Tu tocaves la part d'assagista, no?
Sí, bé, no, sobre això volia dir una cosa. No, a veure, jo espero que lo de Frankfurt vagi molt bé, és una gran oportunitat. És evident que una cultura i una llengua no depèn el seu futur i la seva vitalitat d'una fira de llibres o d'una fira del que sigui, però sí que aquesta és una plataforma, en principi, prou important com perquè això s'organitzi bé i perquè hi hagi la màxima concordància a l'hora de fer-ho. Possiblement les coses s'estan enfocant amb dificultats, però s'estan enfocant en aquesta direcció. Ara a mi les coses a vegades a Catalunya, ja dic potser perquè ara visc una mica fora, no? Però hi ha coses que em sorprenen. Jo vaig estar a aquest fòrum, no?, que es va fer sobre la figura de Baltasar Porcel, que ha complert 70 anys, de que acaba de sortir amb molta aventura d'una situació difícil, d'un càncer, etc. I una de les coses que més em va sorprendre és que cap representant, diguem-ne, de l'administració pública catalana, bé sigui del govern de la Generalitat, bé sigui de l'Ajuntament de Barcelona, i va ser-hi present, tret d'una fugissera presència del senyor Bargalló, que en aquests moments dirigeix l'Institut Ramon Llull, no? Aleshores, a veure, aquí hi ha alguna cosa que a mi no em quadra massa bé. És a dir, s'estan organitzant unes discussions tremendes, no?, sobre tot Frankfurt, cosa que segurament se les mereix, i per altra banda es fa un homenatge o es fa un reconeixement a un escriptor important. Els meus col·legues avui al programa suposo que m'ho reconeixeran, que per cert és un escriptor
el millor escriptor viu segurament que tenim.
Bé, un dels escriptors més importants en aquests moments a Catalunya, i les persones que dirigeixen la política cultural no hi van. Això deu ser l'efecte Porcel, suposo, no?
L'efecte en va, per això.
Gràcies, Enric Juliana. Gràcies a Ramon Pedrós, a Catalunya Ràdio Tarragona. Gràcies, Enric Juliana, a Catalunya Ràdio Madrid. Gràcies a Matthew Tri, gràcies a Màrius Serra per les seves múltiples facetes. Com diu Tom Stoppa a Arcàdia, que podeu una vera al Nacional, el que compta és el fet de voler saber coses. Si no, marxarem d'aquest món igual com vam arribar-hi. Gràcies, demà tornem a les 3. Bona tarda.
Adéu-siau. Bona tarda.